Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit.
Ja t'has desembolicat els auriculars?
Sí, bé, ara ja estic.
M'ha hagut de començar un minut més tard perquè t'estava embolicat. Ell, auriculars i cadira, oi? Sí.
Però no era culpa meva, del que he vingut abans, que m'ho ha embolicat tot.
Bueno. Ell no té mai la culpa.
Mai.
Contem també amb la col·laboració de Maria Torrents. Hola, Maria.
Bon dia a tothom.
La de Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit.
La d'Àngel Falqués.
Hola, bona nit i bona hora.
La que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer.
Bé, avui la Rosita es presentarà un convidat, però jo vull fer aquella frase que m'agrada tant, que fa tants anys que la sé i no la podia dir, ara es pot dir. Quedó, que deien els pagesos de Sant Feliu, que Déu ens doni pluja i sol i guerra a Sebastopol. I avui tenim un convidat que ha vingut no de la guerra, sinó amb missió de pau i humanitat, que ha vingut d'allà. El Rosita el presentarà.
Sí, no, Maria, dona el pas a tu. Va, Maria.
Molt bé.
Qui tenim avui?
Aquí tenim el senyor Lluís Fernández, és cap de policia de Sant Feliu i jubilat fa 2 anys. I ha fet una petita aventura amb diverses persones cap a Ucraïna i ara us explicarà la seva particular visió de com està tot això. Endavant.
Molt bé, bona nit a tothom. Bé, explicar-vos, hi ha gent de Sant Feliu que ho sap perquè sortosament aquest viatge te l'hem pogut fer gràcies a col·laboració de molta gent, tant a nivell de material com a nivell econòmic, que ens ha ajudat, però al final ens vam embarrancar amb aquesta aventura, que va ser idea de la meva dona, de la Glòria, que veient les notícies doncs, tenien neguit de tot el que estava passant i deia no ens podem quedar així tal qual, hem de fer alguna cosa. I va dir, ens belluguem-nos i aviam si trobem algun vehicle, alguna furgoneta llogada, el que sigui, i anem cap allà a portar gent perquè no pot ser el que està passant. I jo, com que també m'apunto tot, dic, doncs va, anem-hi. I bé, vam anar a buscar una furgoneta per llogar-la, no va ser possible perquè no deixaven llogar furgonetes per anar cap a Polònia, degut a la situació, i no sabia com sortir-nos-en. I al final, doncs, a través d'un amic meu, vam contactar amb una associació d'ucranians de Granollers i ells van dir que ja mirarien de localitzar una furgoneta que poguessin fer servir nosaltres i que ens acompanyarien al viatge, i així ja no aniríem sols. Efectivament, ens vam posar en marxa, vam preparar-ho tot, i com que vam penjar-ho a les xarxes, també he de dir que hi havia un xicot de Santa Eulàlia que tenia previst amb una furgoneta petita, també amb material, marxar cap allà, però ell anava amb un company seu que per motius personals al final no el podia acompanyar i es va trobar doncs, tirat. I en veure les xarxes que anàvem nosaltres, va contactar amb mi i em va dir si podia afegir. I per suposat que, per, com ha dit en Lluís Capdevila, per una missió de pau, tots els que s'hi apunten són benvinguts. I bé, va venir ell amb la seva furgoneta, ens vam ajuntar a Granollers amb aquesta gent d'Ucraïna i vam sortir el diumenge a les 4 de la matinada, 2 furgonetes grans i una petita cap allà. Una de les grans només podia portar material, no podia portar persones, per tant, quan vam arribar allà, aquesta ja va marxar, i nosaltres, quan vam descarregar el material a Ucraïna, vam tornar amb persones, amb 8 persones, un gos i un gat. Ara, si voleu que expliqui una mica més, doncs ho voleu preguntar o m'allargo amb l'explicació, com vulgueu.
No, és admirable una acció d'aquest tipus, i no hi ha molta gent que faci una cosa així. Felicitats.
Moltes gràcies.
I en allà, quan veu arribar a Polònia, com estava organitzat tot allò? Ja veu trobar més o menys, ja estava distribuït d'alguna manera o,
sí,
o era un caos allò?
No, estava molt ben organitzat. Molt ben, tampoc era els primers dies, ja feia uns dies que ja s'havien organitzat, però estava militarment organitzat i no és figuratiu, és que l'exèrcit de Polònia és qui ho estava organitzant. I la veritat és que ho estaven organitzant molt bé. La gent estava ben atesa, la situació no deixa de ser llastimosa, però totes les caixes estaven controlades, la gent que entrava i sortia controlades, sabien en qui anava tothom, estava molt ben organitzat. De fet, arribaven autobusos, tenien aparcaments, tenien tot molt ben controlat.
La gent dormia en tendes de campanya o...?
No, és un centre comercial, on també vam estar nosaltres, un centre comercial tipus La Roca, com es diguéssim, que estava buit, i totes les edificacions es feien servir doncs, per allotjar la gent. De dia, quan vam arribar nosaltres, de dia doncs, veus tots els camastres alineats, renglarats un al costat de l'altre, i la gent parlant amb la cara doncs, de les circumstàncies que tenien, que no eren pas agradables. I a mi em va sobtar el fet de pensar que aquesta gent que més o menys es bellugava, els crios jugaven, es movien, quan s'apaguessin les llums, de gent que dos dies abans estaven a casa seva, amb la seva calefacció, amb la seva tele, amb els seus... trobar-se dormint amb un camastre enganxat amb un munt de gent que tampoc no saben ni qui són i que no saben quin futur tenen per davant, de dia sembla que és més suportable, oi? Però quan s'apaguen els llums i estàs tombat en allà, ha de ser molt dur. Molt dur de pensar, i ara què serà de la meva vida?
Et dona, sí, la sensació, et dona, sí, la sensació, sí, que els veus molt sencers, no? Vull dir que ho tenen tan assumit, pobres, que els veus sencers. Vull dir, no veus que caiguin.
Sí. Se'ls veu sencers, però amb la mirada
és un drama
veus
constant.
El que tenen
el que poder també és el caràcter d'ells, no?
Els catalans tenim una expressió, diu, la professó va perdint.
Sí.
Nosaltres quan vam venir cap aquí amb la gent que portàvem, sovint estàvem plorant,
m'imagino.
O sigui, costava mirar enrere perquè ens portàvem a plorar nosaltres també, sense paraula pel mig, perquè no ens enteníem, eh?
Sí.
Però l'expressió de la cara...
Suposo que és quan et passa una desgràcia que tampoc tot el rato estàs plorant. Tens ratos de tot, inclús hi ha ratos que pots riure. Perquè si no, el cos no aguanta aquesta pressió.
En el
pressió.
Cas nostre, fins i tot, hi havia tres nens, una de 3 anys, una nena de 3 anys, un de 6 i un de 8, tot de 9. La de 3 anys era l'alegria. Ens feia riure a tots. Quan paràvem i a l'àrea de descans ens feia riure a tots. O sigui, era alegria. Ara els altres no.
Els altres.
Fins i tot els nens, recordo una nit que vam parar un momentet a descansar i el tenia darrere jo i estava sentat mirant-me i plorant. O sigui, a mitjanit es va despertar i es va posar a plorar. Era gent que no venia directament de casa seva, sinó de casa seva es va desplaçar cap a una ciutat, van atacar aquella ciutat, se'n van desplaçar cap a una altra, la van tornar a atacar i van anar cap a la frontera després.
Vull dir que ja portaven uns
portaven
quants dies. De
fet, quan vam arribar a la Jonquera, va ser la primera vegada que vam veure somriure a les noies joves, les mares. Les àvies no, les àvies les havien vist somriure abans. Perquè es feien les fortes. Les àvies veien que si elles no eren fortes s'ensorraria
tot.
I eren les fortes. Quan vam arribar a la Jonquera, les noies joves van riure i les dones grans van plorar.
Tota la gent que van cap a la frontera són gent que tenen possibles per poder anar-hi, no? I per si s'han de traslladar a algun puesto tenia alguna cosa, perquè la gent que no surt d'allà és perquè no pot ni sortir.
No, no pensa que hi ha gent que hi va caminant, eh?
Però la gent que s'ha quedat allà...
No és qüestió de diners, és qüestió de que tinguin la sort d'estar a prop de llocs fronterers que els puguin anar o que puguin arribar-hi, que tinguin medis d'arribar-hi, perquè, per exemple, com l'altre dia vaig estar en un programa de ràdio Mollet que fa un company meu que està paraplègic, va amb una cadira de rodes, i ell ho deia, diu, així, Lluís, la gent com jo, què passava? Diu, s'havien de quedar al llit i esperar que els matessin, no? Dic, pues sí. Perquè
no hi havia...
s'ha de bellugar cadascú pels seus medis. Els diners, pensa que està tot bloquejat, que estan en guerra total. No és una guerra que hi hagi en una regió, sinó que està a tot arreu.
Tot el país.
Clar.
Sí, sí. No...
I la ciutat d'Ucraïna, que estava més a prop de la frontera, també la van bombardejar, que hi havia tots els refugiats allà preparant-se.
A 15 quilòmetres d'on vam estar nosaltres. Mm. Va ser. Allà on hi havia un campament militar, que hi havia americans... Sí. Que assessoraven i de més, estava a 15 quilòmetres d'on vam arribar nosaltres, que l'havíem bombardejat el dia abans, quan vam arribar nosaltres. No vam sentir cap bomba ni res nosaltres, eh? O sigui, en el nostre cas, sí que vas sempre amb aquell neguit, vas a una situació que no saps ben bé el què, però no vam tenir cap ensurt ni cap problema d'aquest tipus. Però la veritat és que estàvem allà, a tocar.
Sí.
En el món sempre s'expliquen gambarrades i coses i gent dolenta, això, i dels com vosaltres no s'expliquen gaire, això que en sou majoria, eh?
Sí.
Perquè no feu gaire soroll, però sou eficaços.
Jo, per la professió, també sempre ho he dit, hi ha més bons que dolents, el que passa que els dolents fan més soroll que els
bons. Sí. Es veuen més.
Sí, es van veure més. Sí.
Fins i tot el 9-9 no ho acaba d'explicar bé, no?
No. El 9-9, la notícia que ha sortit avui, parla doncs, de les famílies que hem portat nosaltres, que surten les fotos de les tres noies joves. El que passa que diu que és una parella de Santa Coloma de Gramenet.
Vai.
Ja he parlat amb el Ferran Polo del 9-9, ja m'ha demanat disculpes i diu que ho corregiran quan puguin. Que efectivament és una parella de Sant Feliu de Codines i un xicot de Santa Eulàlia, juntament amb el xicot aquest d'Ucraïna que viu a Granollers, però no són de Santa Coloma de Gramenet.
Hi ha ningú de Santa Coloma de Gramenet.
Ningú.
Bueno, la veritat és que per tranquil·litat teva, doncs tu quedes tranquil perquè has pogut fer alguna cosa, però clar, davant de tot el que hi ha és una petita cosa.
És un granet de sorra.
És un granet petit.
Exacte. Et queda la satisfacció de que has fet tot el que has pogut.
Sí, sí, sí.
Però si tenim la possibilitat de tornar, hi tornarem.
Sí, 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 però vull dir que...
Perquè veus que hi ha molta cosa a fer, que per molta que facis,
no
l'acabarem.
No, clar.
Però s'ha d'intentar.
Sí, sí, però no se soluciona tot el problema que hi ha.
No, el que passa que amb el que jo vaig veure allà... gota a gota s'omple la pica, oi?
Sí, sí,
mica en mica s'omple la pica,
sí.
Doncs una mica el mateix. Allà hi havia molta gent, autobusos, furgonetes, cotxes particulars, que anaven a buscar gent per emportar-se.
De tota Europa?
De tota Europa, sí, 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 sí.
Molt bé.
De fet, nosaltres anar cap allà ens vam creuar amb 3 o 4
d'Espanya,
sí, de matrícules espanyoles, i després molta d'Alemanya, de França, polonesos molts, però clar, és Polònia.
Clar.
Però el que veies que anaven cap allà amb banderes d'Ucraïna per anar a buscar gent. Sí.
De totes maneres, unes setmanes abans que comencés la guerra, sembla que els russos ja havien organitzat una mica la frontera entre Bielorússia i Polònia i van deixar anar allà uns refugiats de Síria i aquells ningú en va fotre cabal. Sembla que aquells són d'un altre... Com que són més lluny, d'una altra raça i...
Jo penso, jo això ho he pensat alguna vegada, perdó. Els veiem, perquè l'altre dia parlàvem també amb el Josep. Sembla mentida com fem diferències. Dic, jo crec que el detonant ha sigut que els veiem com nosaltres, que ens podia haver passat a nosaltres, que porten la roba de les mateixes marques.
Jo crec que sí.
Que van vestits com nosaltres. I jo crec que això ens ha impactat més que una persona d'una altra cultura.
Això és així, o sigui, és perquè el sistema de vida és com el nostre, volen integrar-se dins d'Europa, volen integrar-se a l'OTAN, ells, vull dir, són com nosaltres.
Però fins i tot deien que en els refugiats que venien d'Ucraïna, si n'hi havia un que era negre, per exemple, els feien passar per una altra porta.
No sé, això també pot ser.
Jo no ho sé, no puc donar constància.
Jo tampoc ho he vist, però sé que per la televisió...
Per la televisió van dir-ho, sí.
Aviam, el govern polonès no és un govern que destaqui per ser demòcrata, acollidor, solidari. Amb els ucraïnesos sí, perquè molts ucraïnesos ja viuen a Polònia, tenen molts lligats per proximitat, però no és precisament un model
democràtic.
Exacte, o sigui, té unes quantes sancions de la comunitat europea perquè no l'acaba de fer ben feta. Oi?
Sí, és molt difícil.
Sí.
Perquè hi ha molts interessos personals de tot tipus i l'OTAN ha hagut d'anar amb peus de plom, perquè no s'hi poden posar, només han enviat armes i ajudes, però no poden fer ni un pas, perquè és intentar aquest element que surt el segon de Putin, sempre està amenaçant amb una guerra mundial, està amenaçant i hi ha por, hi ha molta por.
Clar, penseu que tenen armes nuclears per destruir tot el món unes quantes vegades.
Bueno, des de la Segona Guerra Mundial hi són les armes nuclears, que potser per això no hi ha hagut la Tercera Guerra Mundial.
Exacte. El que passa que quan un d'ells és un element com aquest, el Putin, que no sabem què té en el cap, però si li donen l'excusa, poder sí que atacaria qualsevol país de l'OTAN, si la OTAN donés el pas aquest, que difícilment serviria per parar la guerra, penso jo. Això ja és una opinió molt personal.
Saben que l'endemà o al cap d'un quart d'hora que ells tiressin la bomba esclataria a casa seva una altra bomba.
Sí, però clar, les tenen, i el que ha d'apretar el botó,
perquè avui ja deien que
diu de perdidos als rios, que no ho sabem,
ja
clar, no es pot jugar amb
això. A França havien deixat anar els tres submarins nuclears que tenen, ja els havien deixat anar a punt de solfa, no?
Sí,
això és el primer pas del Putin, per mi, la meva forma de pensar, de tornar a conquerir la idea de la URSS. Ell agafaria Estònia, Letònia, Lituània, tot el que va perdre quan va haver el canvi.
No, van fer un documental a TV3 que començava, que deia que Putin deia que el que no recordava la URSS és que no tenia cor, i el que hi volia tornar és que no tenia cap. Perquè no... Clar, era una cosa, a més, que no s'aguantava per enlloc, va saltar perquè econòmicament...
El que més li ha interessat en part és poder sortir cap al mar. Per això li interessava molt Odessa, Crimea, que ja ho va conquerir. Per què? Perquè les flotes les tenia allà al costat després i ho tenia molt còmode. Perquè a Rússia, en part, no tenia apenes mar.
Sempre han volgut una sortida al mar lliure, perquè el mar en tenen, però està glaçat mig any.
A Rússia també diuen que el que passa una mica, que ha perdut la qualitat de potència mundial econòmica, perquè ara les guerres fins ara, al món occidental, les guerres havien de ser econòmiques, i ell no tenia poder econòmic. No es pot enfrontar ni a Estats Units, ni a Europa, ni a Xina a nivell econòmic.
Home, diu que tenen un producte interior brut com el d'Espanya.
Jo diria... Però compara els habitants que tenen amb el d'Espanya. Sí. Espanya té uns 40-50 milions i els tenen 190 o 100 milions d'habitants. És més pobre. Per tant, econòmicament no pot i necessita fer-ho militarment.
No obstant, les grans diferències és bestial, perquè hi ha una quantitat de multimilionaris d'Espanya, i aquests em fa l'efecte que aniran per ell, perquè ho estan perdent tot. La gent ha tallat els bancs.
Ojalà.
Sí, clar.
És l'única opció que ens queda.
Perquè aquests senyors, a Barcelona mateix, ens sembla que hi ha un iate amarrat que té 145 metres d'eslora. És com quasi dos camps de futbol de distància. És increïble els calés que tenien aquests senyors. I ara no els deixen tocar res, a tot arreu.
Però pensa que deuen tenir molt a fora, no?
Sí, però sembla que està tot...
No, però és que a fora és on tot tenen agafat.
Sí, sí.
Sí, els que han tingut temps de portar-ho a països tipus Turquia, Dubai, això, sí, però molts no han tingut temps, ho tenien a Suïssa, que Suïssa s'ha decantat aquesta vegada. Suïssa aquesta vegada ha aplicat les restriccions econòmiques a Rússia, que no s'ho esperava.
Cosa estranya.
Clar, aquí s'ha agafat molts dels diners aquests que tenen, i són els que poder fan... De fet, ja hi ha hagut algun molt proper, no oligarca, sinó fins i tot ministres i de més molt propers a Putin, que ja han desaparegut, que diuen que un està a Turquia, que ha dimitit, que no sé què. Ui. Vull dir, comencen a escampar una mica la boira, però bueno, ja veurem, perquè no hi ha pitjor fera que la malferida.
Això anava a dir jo, que jo crec que s'hauria de buscar una sortida honrosa pel Putin, perquè si no la pot fer molt grossa.
És que ara mateix està fent el ridícul, ja.
Sí.
Perquè comptava amb 48 hores tenir Ucraïna conquerida. Fins i tot avui hi ha notícies de que estan reconquistant, els ucraïnesos estan reconquistant a les vores de Kiev territori. Això es fa molt ridícul per part
del Putin.
I això és dolent, també.
Han enviat tancs que no tenien repuestos, la gent passava gana, vull dir, una infraestructura brutal. Però...
El gasto diari deu ser increïble el que costa tot això cada dia.
60 milions cada dia paga Alemanya pel seu gas a Rússia.
Però no arriba això per pagar les despeses.
Jo vaig estar fa 7 o 8 anys a Sant Petersburg una setmana i vaig veure un país, això que Sant Petersburg...
Les noies molt guapes.
Bueno, ara no
va ni el cas.
Això no ve el cas, parlem d'economia ara. Un país molt pobre, molt pobre, i molta gent molt pobre.
És que penseu que sol passar això que dèiem abans. O sigui, allà on hi ha poques però grans fortunes, és perquè
pobre.
Hi ha molta pobresa.
Sí, és el contrast.
Clar,
és el contrast.
Quan hi ha una classe mitjana assentada, hi ha algunes...
Evidentment, alguns rics.
Alguns rics multimilionaris, però no n'hi ha tants ni amb tanta diferència. Sí. Després, a Rússia hi ha molts oligarques amb un potencial econòmic tremendo, i això què implica? Que la majoria
són molt
pobres.
Sí,
però vaig veure molta misèria, però molta. I noies molt maques, també.
Les noies. Bueno, i es menjava bé, Lluís?
Com aquí és difícil, eh?
No, vaig tenir la sort que vam estar una setmana i teníem una guia que era, parlava espanyol, que era professora de la universitat d'allà, i es va portar a menjar un puesto de molt de lujo, o sigui, vam fer tota l'escala com del Juan Tenorio, allò, i les cabanyes bajé, i vam anar també a un puesto de excomunista, i bueno, si pagaves, menjaves bé. I normalment es menjava bastant malament. Molta escudella, no, o sopa de carbassa i no sé què collons era. Allò. Bueno,
però lletges no, per la ràdio.
No, escolta'm, hi ha un refrany que diu català que pagant Sant Pere canta, i si això pagaves, sí, menjaves bé. Ara m'has de pagar.
Bé, com
sí,
a tot arreu.
Que, sí, exacte, que menjar bé, qualitat segur que sí, però jo que he voltat per ahí bastant, cuina com la que hi ha aquí no n'hi ha.
Home, clar.
Ah, clar, home.
Ja, per descomptat.
Sigui aquí a Catalunya, sigui València, sigui sí. Castella, sigui on sigui, sí, sí. La cuina d'Espanya en general
peix,
no té res a envejar.
El millor peix d'Espanya
és a Menorca.
A Madrid. Perquè arriba diàriament fresc, oh, diàriament
de Galícia.
Arriba en línia directa.
Ara,
arribava quan hi havia camions.
Sí, les llagostes de Menorca no.
Bé, ara sembla que el que ho pot decidir tot això són els xinos, no?
Jo crec que sí. Que els xinos són els que poden tancar l'aixeta realment, perquè Putin s'hagi de retirar d'alguna manera, que s'hauria de fer d'una manera, buscar una
jo
manera honrosa,
sí.
Perquè si no l'hem liada.
Sí.
Però penso que són els que tenen la clau, realment. Són els únics que poden mantenir a Rússia amb la despesa que tenen, són els xinos. I de moment s'estan posant de banda, ni a una banda ni l'altra.
Es fan els suecs.
He llegit que ells volen jugar una mica la carta de Taiwan.
Mm. Yeah.
Que ells diuen que es posen a favor d'Occident en contra de Rússia si Taiwan passa a ser realment de Xina.
I aquí, quan la iglesia vos topau.
Clar, això, primer a veure qui ho diu, però ja, dir-ho diria els mateixos xinesos, el que passa que després dirien això ens ho fem nostre i vosaltres no dieu res. Suposo que seria això. Però clar, la política internacional que juga amb les vides de la gent moltes vegades s'ha de fer amb el cap i no amb el cor.
Ja. I el Japó, escarmentats de la Segona Guerra Mundial, estan completament quiets i en contra de tot això.
Sí. Japó el que passa és que no té un exèrcit fort tampoc. No poden dir gaire cosa a Japó. Yeah. Japó, conec bastant el tema de Japó, per coneguts, amics, per haver estat allà. I clar, és un país que a partir de la Segona Guerra Mundial l'exèrcit no el van potenciar mai més perquè no podien, o sigui, el tenien prohibit. I després tenen poderia econòmic, però militar no en tenen. Xina sí. Xina té poderia econòmic, té poderia militar, té tanta gent... Bueno, molta més gent que Rússia i té una frontera amb Rússia immensa. Vull dir que per allò pot ser un coladero a favor o en contra de Rússia. I per això Xina té molt a dir-hi, sí.
Ja ho va dir un Napoleó fa molts anys, eh? El dia que la Xina es desperta i doni un cop de peu, el món tremolarà.
Sí, sí, és que en són molts, eh?
Sí.
Són molts i molt gran. Aviam, a territori en té més Rússia. Rússia és el país més gran
del món. Sí.
Però a nivell de població en té molta més Xina.
Més a Xina
sí. I la Índia també en tenen molts, eh?
Sí, el que passa és que no arriba a aquest nivell, però en té molts xines i la Índia.
Quasi,
sí.
Quasi igual, de veritats.
Sí,
la Índia en té molts, però molt apilotonats, eh? Molt apilotonats, eh? L'Índia estan molt apilotonats.
Però l'Índia ha tingut lo del Pakistan, que això també li ha fet baixar una mica l'eufòria.
Sí, bueno...
Una solució no massa bona, la del Pakistan.
Clar, Pakistan pensa que en el seu dia era part de l'Índia i es va
per això ho dic.
Que aquí fins i tot ja hi ha un problema religiós. Pakistan principalment és islàmic i l'Índia... és
hindú.
Hindú.
És que el problema, hindú, el problema, i Bangladesh...
I cristians bastants, també.
Però els pakistanesos també, els que estan aquí, són cristians,
sí, els
eh?
Que estan aquí sí, però han hagut de marxar de...
Allà, sí, ja ho sé, els mataven.
No estan gaire... A la Índia sí, a la Índia no hi ha cap problema.
Però al Pakistan sí, els mataven, sí, ja ho sé.
Molt bé.
Sort, molt bé, sí,
sort,
senyor.
Sort n'hem tingut d'això del Pakistan, perquè si no, quan necessito un whisky, quan necessitem un pa o aquestes coses, a altres hores de la nit, on t'aniríem a comprar?
I tu, a les hores de la nit, vas a buscar pa?
Hi ha els pakistanis.
Sabeu que el Rinku és indi, no és pakistaní.
Sí, sí.
No ho sabíeu?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
És indi, eh?
El d'abans d'ell era pakistaní.
Però el propietari és pakistanès. El propietari del local és pakistanès.
Ah, però el d'abans també n'era.
El d'abans era xino.
Era xino?
Era xino.
Li va veure...
Sí, que hi havia el xino, sí. Hi havia una
xina a la caixa, sí.
Que tenien roba, no?
No. El de roba era el de davant. És... Encara hi és. Sí, era
qui ho va obrir que... com a comestibles,
sí.
Van ser uns xinesos, que era una dona que estava al davant del negoci, i després ho va traspassar en els pakistanesos aquests que van posar el Rinku al davant del negoci.
Molt bé.
Però ell és indi, sí, sí.
I em sembla que el pobre Rinku el té com un esclau, li paguen 4 rals i el fan treballar 24 hores. És el sistema.
Sí, aquest programa semblarà a l'ONU, eh? Han sortit tots els països.
Tots els països!
Tots.
És que, a part de que tenim l'equip tècnic és molt intel·lectual, fem una selecció de convidats, eh? No convidem a tothom.
No.
O sigui, han de passar pels sedars. I avui tenim un convidat que excel·lent, que, escolta'm, molt ens ha il·lustrat molt i molt de l'actualitat.
Hi ha tres persones que porten sombrero. Un és el nostre director, en Lluís Capdevila, l'altre és aquest senyor que hi ha aquí avui, i després el Miquel Tura.
Miquel Tura, que a vegades, si hagués vingut avui, això semblaria una casa de barrets.
El Miquel Tura venia de venir, perquè es veia aquest que passa que ve com vol, o com pot, perquè això, el tema d'Ucraïna, ell el coneix molt, perquè... Com que havia estat amb una multinacional de pinsos i això, doncs portava gra d'Ucraïna. Però
avui no ha vingut.
Ah, no ha vingut, però hem guanyat els ex-caporal. L'amic Lluís.
Guanyat amb convidat.
És molt trist tot això, és molt trist, perquè m'han enviat 30 o 40 fotos de la capital de Kiev, o Kiev, que diuen ells, que és preciós. És preciós. I està tot mig destrossat.
Bueno, era preciós.
Ho han tapat bastant, sacs i tot.
És molt llestimós.
La dona del xicot aquest que va venir a nosaltres, la Xarxa de Granollers, que té una botiga de fils allà a Granollers, deia que era una llàstima que anéssim a prop del seu país o conèixer la zona del seu país en aquests moments.
Yeah.
Diu, perquè era preciós. Diu, ara no sé com serà.
És com quedarà.
Ara el que els preocupa és que té el seu germà que està a l'exèrcit, que abans d'ahir la van trucar i li van dir que 5 del pelotó del seu germà ja no hi eren, el seu germà sí, encara, però que estan amb aquestes notícies a diari. Les noies que hem portat estan dos cops cada dia parlant amb els seus marits i esperem que puguin fer-ho sempre.
Aquest dia per la tele s'ensenyaven nanes que estan aquí que fan classe encara amb les mestres que van quedar allà. Que hi ha alguna que fa la classe i amb alguna mestra que encara va quedar allà dins.
Sí. Segur que sí.
Sí, que
sí, són drames diaris.
Drames diaris.
Serà molt difícil de...
I amb el viatge aquest que hem fet nosaltres, hi ha un escrit que no sé si l'heu vist per ahí, perquè que ha fet la meva dona, perquè quan vam arribar era incapaç d'explicar el que sentia. De fet, vam arribar i jo vaig sortir al carrer, però ella no ha sortit fins que no va avançar dos dies, perquè no li preguntessin, perquè li preguntaven i es posava a plorar. Yeah. I ha fet un escrit, si cas ja us el passaré, però que reflecteix el que ha sentit ella i el que he sentit jo també. El que passa és que ella és més expressiva amb l'escriptura, oi? Però és colpidor. És colpidor, eh? O sigui, quan portes aquesta gent i vas pensant tot el que han deixat enrere que totes les seves pertinences d'una gent que viuen com nosaltres, que vivien com nosaltres, amb els seus cotxes, les seves feines, els caps de setmana anar a menjar por ahí, com ens... totes les seves pertinences de 5 famílies que havien en el maletí d'una furgoneta. Tot el que els hi quedava. Això és molt dur, eh?
Clar, què agafes?
Heu demostrat una
sensibilitat. Què agafes quan marxes d'un lloc així, oi?
Jo tinc, ho he viscut avui, una botiga d'aquí a Sant Feliu, un d'aquests que han vingut, em sembla que estan a casa meva, o per allà al meu, si heu set casa, que he anat a comprar un article de 12 euros, que era necessari, i parlant amb la botiguera una mica en anglès, que li ha explicat tot el que havia passat, s'han posat a plorar tots dos, i li ha dit, no m'ho paguis.
També he de dir... També he de dir que la despesa que nosaltres teníem prevista, perquè ho vull dir-ho, la despesa que teníem prevista nosaltres de fer d'aquest viatge, que ho sufragàvem nosaltres de la nostra butxaca, s'ha reduït a la meitat gràcies a la col·laboració de la gent de Sant Feliu i altres amics que tinc jo, doncs, de por ahí, però principalment gent de Sant Feliu ens han fet col·laboracions econòmiques que ens han arribat a pagar la meitat del viatge. L'altra meitat que pensàvem gastar encara nosaltres tenim previst pagar doncs, entre 1.500 i 1.700 euros, que és el que costa el viatge. Hem pagat la meitat. L'altra meitat, no descarto que fem un altre viatge o que ajudem d'altres maneres, perquè hi ha altres maneres d'ajudar, eh? O sigui, hi ha gent doncs, que arriba fins aquí, els porten fins a Granollers i després resulta doncs, que tenen família a Valladolid i han d'anar cap allà, doncs potser els portarem nosaltres. O sigui.
I fins i tot hi ha una ONG, que són Pallassos Sense Fronteres, mm-hmm. que han anat allà a entretenir la canalla, perquè, és clar,
fa molta
la
falta.
Gent gran
canalla,
és dur, però per la canalla ha de ser molt, no. molt
és que
més.
Penseu que a la frontera només deixen passar dones, crios i persones de més de 60 anys. Clar, els homes no. entre 16 i 60 anys no,
ja no, els deixen passar.
No poden sortir, però per lo que jo he vist tampoc hi ha massa problema, tampoc surten, no intenten sortir.
No volen sortir.
No.
Volen anar a lluitar.
No, o sigui,
a defensar
l'ocell. Tenen el país molt, molt al cor, eh? I l'altre dia em preguntaven, i tu creus que quan s'acabi això no es quedaran aquí en lloc d'anar cap allà? Els que jo he vist...
Volen tornar cap allà.
Tornaran cap allà a la primera de canvi. Encara que sigui passar gana per reconstruir el país, tornaran.
És que aquests lluiten pel seu país, però diu que han agafat algun pilot, algun soldat presoner russos que van allà mig enganyats.
Els hi van dir que anaven a fer pràctiques.
Sí.
Clar, és que clar, la informació que dona Rússia és molt obscura, molt...
Avui diu que han mort amb una periodista russa, però que l'han mort els mateixos russos. Sí.
Bueno, quants han enverinat amb plutoni i amb urani i els mateixos russos,
no,
dissidents russos, vull dir que això...
Els russos no saben quasi res de la
castellana. Del que està passant.
Jo tinc uns amics que ens vam trucar i les notícies que arriben aquí, ells no les veuen.
Ah, exacte. Això és el que jo tinc entès.
No les veuen.
I els pocs que saben el que passa, han sortit a manifestar-se i estan tots detinguts.
Sí.
Perquè porten, no sé, una barbaritat, no sé si són 15.000 o 16.000 detinguts a Rússia de gent que s'ha manifestat en contra. Perquè la majoria de russos senten els ucraniesos com a germans. Els ucraniesos fins ara sentien els russos com a germans. De fet, la mare Rússia va néixer a Kiev. Sí. O sigui, l'origen de Rússia és Kiev. Pensa que després s'ha ascendit. Però, clar, això fa que hi hagi una germanor entre ells tremenda i clar, els ucraïnesos sí que saben el que hi ha i per això tenen ara aquest rebuig contra els russos, però és que la majoria del poble rus no sap el que està passant perquè el tenen enganyat, que és el que passa a les dictadures, clar.
Fa uns 15 dies el Putin va tindre tantes penques de fer una espècie de festival en un lloc molt gran,
ara falta
celebrant
tres dies,
els 8 anys de Crimea, de la conquesta de Crimea.
Ara, abans d'ahir, em sembla que va
ser... Hi havia una gentada clamant i cridant perquè no saben res de la guerra.
Bueno, i el que no aplaudia l'apuntaven, eh?
Clar, clar, clar. És que...
Estava fitxat de seguida.
Això ja sabem com funciona, oi? Sí.
Clar, clar, clar.
És que si fem una mirada a la història, Rússia sempre ha sigut un poble d'esclaus. Des d'abans dels sars i abans dels sars, sempre ha sigut una dictadura de l'aristocràcia, sigui l'aristocràcia pura i dura a l'aristocràcia del comunisme. Sempre hi ha hagut els grifaldes que han manat i els altres esclaus.
No, mai.
Gent esclava.
No han tingut mai democràcia.
Gent esclava.
Sí, sí, és curiós perquè sí, és un país... Hi ha hagut altres països que han tingut dalt i baixos a Sud-amèrica, per exemple, doncs hi ha hagut moltes dictadures, han caigut, ha sortit democràcia, ha tornat a veure-hi pseudodictadures, com ara Brasil amb el Bolsonaro, etc. Però Rússia és cert que sempre ha sigut el mateix.
L'ànima eslava ha sigut una ànima sempre esclavitzada.
I ja està la música, és trista.
Sí.
Ja està la música.
I ara em venia a la memòria la música del doctor Zhivago.
Sí, per això.
Que...
Molt bé,
senyor Lluís Fernández. Doncs moltes gràcies per haver
vingut. A vosaltres per donar-me espai per explicar-me. I ja sabeu.
I no hem parlat del més, interessant que ens toca anar més a la butxaca, que en tot aquest cuento i lío se'ns ha pujat el gasoli, la benzina, el pa i tot.
Tot.
I això sí que ens toca la butxaca.
Bueno, però mira els altres com ho passen.
Bueno, però...
Com ho passen els altres? Encara és el mínim.
Nosaltres I els pensa, quina culpa en tinc jo, oi?
No.
Clar, però ells també, quina culpa en tenen, també.
Sí, jo sí ens hem de mentalitzar que ara, durant un temps, malgrat que nosaltres no tenim els tiros aquí al costat, no deixem d'estar en una economia de guerra.
Sí
perquè se'ns ha pujat i se pujarà tot.
I hem de començar... Abans fèiem la broma, no?, del borrell, de la calefacció, que és un exemple una mica tonto, però és cert que haurem d'apretar el cinturó tots una mica, perquè la situació no està com per tirar coets.
Ja estava prou
d'alegria, no coets de bombes.
Ja estava prou malament després de la pandèmia.
Que
ha sigut l'estoc final, això.
Sí. Sí.
Però bueno, mentre no tinguem els coets per aquí a la vora, anirem passant com podrem.
Però el Putin ha acabat amb la pandèmia, perquè no en parla ningú ara.
Sí.
Quan hi ha una cosa més important.
Jo espero que no trigui la cosa... Jo també confiava que seria més ràpid, perquè jo pensava que l'exèrcit rus contra l'ucraïnès, això serà un
primham
i se'ls hauran menjat. No? S'ha allargat, és... Jo, personalment, m'agrada aquesta valentia que demostra els ucraïnesos, però per ells mateixos, fins i tot en vides, hauria sigut millor que hagués acabat molt ràpid.
Ja.
Realment. El que passa és que ells es volen defensar i tenen tot el dret del món,
i els hem
de reconèixer i que són valents i ens hem de treure el barret davant d'ells.
I tenen aquest primer ministre que s'ha fotut famós, però
el que passa és que clar, els russos tenen tota la potència i tot l'armament, però si no van a una guerra total i foten una bomba atòmica, ho tenen molt negre, perquè impedir un país que la gent es defensi amb soldats de lleva és molt complicat.
De lleva i joves, molt joves. Molt joves.
És molt complicat.
Que l'altre dia em deien que a vegades sona tonteria, però el fet que tanquin els McDonald's a Rússia, el jovent els afecta moltíssim. Es veu que és el seu centre de reunió. Clar, aquests joves que els tanquen els McDonald's són els joves que després porten a l'exèrcit. I ells mateixos deuen de dir, escolta'm, jo no foto tiros aquí.
Això serà com el Vietnam.
Hi han morts molts de nanos joves.
Molts.
Mils.
No
ho
diuen.
No ho diuen massa, però n'hi ha molts. I això li va en contra del Putin, tot això.
De fet, diuen que no porten ni els cadàvers, no els porten cap a Rússia perquè la gent no ho vegi.
I els n'hi havien mort molt a l'Afganistan, a Rússia també.
I al final va acabar que van haver de marxar. I a Ucraïna, si arriben a guanyar, passarà el mateix amb el temps. Almenys els ucraïnesos ho tenen clar. Amb el temps hauran de marxar perquè poden guanyar el moment, però no poden ocupar el país, perquè és impossible.
No, la guerra de guerrilles, de carrer per carrer, casa per casa, la tenen perduda.
Sí, totalment.
El camp obert amb els tancs ho poden fer-ho tot. El que entra en una ciutat, ja està.
El que passa que amb els tancs, que és el que els ha passat, ara mateix estan una altra vegada parats per culpa d'això, els tancs han de portar al costat un camió de combustible per cada tanc, gairebé.
Sí.
O sigui, no sé com és, però
consumeixen
moltíssim. I aquest combustible ha d'arribar, i ha d'arribar per carretera. Si no els deixen arribar, ja els tancs ja no es mouen. És molt difícil envair fora de casa.
Els mateixos ucraniesos han dinamitat els ponts.
Clar, perquè no podien arribar...
És que el principal d'una guerra no és l'armament, és
la logística.
Si no hi ha una bona logística, els tancs queden parats.
És el que li va passar a Napoleón, en certa manera.
No
a part d'arribar a l'hivern, que el va enganxar a Rússia, però és que a més no tenia ni per donar-los de menjar els francesos.
Ni anaven abrigats.
I a Hitler també li va passar.
Li va passar a Hitler també, sí.
Sembla mentida que els russos no n'hagin après. Sí. Van guanyar les dues vegades ells i ara ho fan als altres llocs.
Molt bé, doncs...
Bé. Bueno, suposo que ara el Putin que ens truca un dia d'aquests, perquè com que en sabem tant que l'assessorem per guanyar la guerra, però ha de fer-ho.
O ja sortiria.
O potser sí.
Bueno, ara es posarà
Lluís,
una mica...
Lluís, moltes gràcies i felicitats, perquè m'agrada que sembla ser que els que fan soroll, que són quatre gamberros, n'hi hagi molts, però els que no feu soroll i feu coses bé per la humanitat i pel país
no
i per la gent...
No surten ni el 9-9.
No surten ni el 9-9.
També ho podem fer perquè hi ha molta gent, ja dic, que ens ha ajudat, que ho fa tan bé com nosaltres. Sí, sí. El que passa és que podem haver tingut la disponibilitat de desplaçar-se. Però molta gent s'hi ha abocat i estic contentíssim.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bé.
Felicitats.
Moltes gràcies.
I endavant, eh?
Bé, després de l'entrevista tan sucosa que hem tingut,
sí,
ara tornarem a Sant Feliu i anirem a la biblioteca, que estan d'aniversari també, fan 15 anys, i hem anat a entrevistar a la seva directora, la Pilar, i ara passarem l'entrevista que li vam passar.
Molt bé.
Endavant. Aquí a la biblioteca de la plaça amb la seva directora, la Pilar. L'entrevistarem pel programa Vivències d'Ona Codinenca. Ella fa uns anys havia vingut cada vegada, però ara amb tot això de la pandèmia hem començat a canviar els hàbits i ens hem d'anar informatitzant i ara la venim a entrevistar. Okay. Què tal, Pilar?
Benvinguts aquí a la biblioteca. Doncs molt bé, gràcies. Amb moltes ganes també de veure-us i de sentir-vos en directe. Sí que recordo aquells dies que hi anàvem, però bueno, les coses...
I la primera pregunta seria, com està la pandèmia? Sembla que ja ens anem sortint i un dels llocs que tot arreu ens ha afectat, però la biblioteca més, perquè és un lloc tancat i pràcticament heu hagut d'estar tancats molt temps, no?
Sí, perquè aquí les mesures, com a tots els interiors, doncs han sigut una mica dures. Què passa? Que ens ha servit també per reinventar-nos, perquè durant els primers dies de la pandèmia, que va ser quan estàvem completament tancats, a través d'Instagram i de Facebook, explicàvem contes, penjàvem endevinalles, fèiem prescripció, perquè les novel·les havien arribat igual, però les teníem tancades, però com que sabíem les novel·les que eren, els llibres s'havien de confinar. Quan vam començar a obrir, s'havien de confinar 15 dies. Clar, la gent això no sap a què suposa, vull dir, potser també les mesures que es van prendre en aquell moment van ser massa...
Ara veiem, massa ara ho veiem, però és clar, en aquell moment no se sabia res.
En aquell moment no se sabia. I clar, la gent després de tants dies tenia llibres a casa, els tornava i vam haver d'utilitzar la sala per tenir 15 munts de llibres que anaven... Ja. Tornant
cada dia
al seu lloc,
sí,
per poder-los tornar a deixar en préstec.
I el club de lectura també es feia pel Zoom, no? O pel...
Sí, sí, els fèiem en línia, a través de Zoom. Clar, vam perdre gent que sí que llegia el llibre, però que tenia dificultats, uns per dificultats per connectar-se i uns altres perquè, clar, és que la biblioteca és molt propera aquí.
Clar.
La biblioteca
no és el mateix,
és el contacte
no és el
directe
mateix,
amb les persones. I bueno, era una manera completament diferent. De totes maneres, no vam perdre la connexió amb totes les persones, que això també tenim a continuar fent coses, però de seguida que hem pogut fer-ho presencial, doncs ho fem a la biblioteca.
I ara ja es va normalitzant tot.
Es va normalitzant.
Mascareta sempre, però...
Ens diuen que no baixem la guàrdia. Mascareta, ens diuen sobretot rentat de mans, vull dir, això ens ho continuen...
Però els llibres ja no es...
Els llibres no. O sigui, el préstec de llibres, bueno, diuen que el contacte amb els objectes no és
perillós.
Però renta les mans.
Sí.
Vull dir, això és la consigna que tenim.
Bé, doncs ara estem, he vist que aquí estan celebrant els 15 anys, no? Quines activitats teniu previstes per fer?
A veure, nosaltres ho volíem celebrar quan tocava, perquè la celebració, el dia que es va inaugurar la biblioteca, va ser el 13 de gener, bueno, del 2007. Però com que també estaven les coses una altra vegada, que començava allò de l'Omicron i tot això, vam decidir que al llarg de l'any totes les activitats les faríem pensant una mica en aquests 15 anys. Llavors, per exemple, vam fer l'altre dia una hora del conte, que en comptes de ser una hora del conte, com normalment estem acostumats, doncs van ser uns titelles, que també va col·laborar l'Ajuntament. I estem pensant, sobretot, de cara a l'estiu, poder fer altres activitats que no són les activitats normals de la biblioteca. Pensem que de cara a l'estiu el dia és més llarg.
Sí.
I podem celebrar encara que sigui una tarda, però amb festa d'aniversari. No ho sé. Ja que hem d'acabar de concretar algunes cosetes.
Una de les festes que s'acosta i és més significativa per la biblioteca, Sant Jordi.
Ah, Sant Jordi, una festa que ens agrada molt.
Què teniu ara previst?
Mira, que tothom s'apunti. El dia 30 surten les bases del tercer concurs de llibre.
Dia 30 d'aquest mes.
D'aquest mes. Aquesta és una de les activitats que va sortir durant la pandèmia.
Sí.
A l'època que estaven tancats, perquè era una manera, a través d'Instagram, que ens fessin arribar els punts de llibre que es van fer. I la continuem mantenint, perquè és una cosa creativa i ens agrada. Llavors, com et deia, el dia 30 surten les bases, que és important que tothom se les miri. Hi han diferents categories, fins a 6, o sigui que tothom, des dels 0 anys, per dir-ho, fins a tots els que estiguin, es poden presentar.
Sí.
I els premis, el primer premi és un lot cultural i després el que fem és la impressió d'aquest punt de llibre, que és el que anem donant a la biblioteca per recordar la data de tornada.
Sí.
I el segon i el tercer premi, el que fem és un lot cultural.
Ja n'he vist aquí alguns de punts de llibre
d'artistes
d'aquí Sant Feliu, no?
Sí, ara tenim una exposició del Tanet.
Tanet és el marit d'una de les locutores d'aquí, de programa Vivències.
Doncs fa unes coses molt, molt maques. Jo convido la gent que...
No, és un artista.
Que vingui i que se'ls miri, perquè són coses maques també. I els hem posat perquè així la gent també s'inspiri, que no és tan difícil fer un punt de llibre.
No, però és clar, s'ha de tenir una mica de gràcia. I a vegades hi ha gent que no ho saben, que ho tenen, i bueno, no és fer no és fer una catedral o un punt de llibre.
Exacte, és una cosa més petiteta i que està, penso, a l'abast de tothom.
I aquests que imprimireu, llavors, la gent, quan vingui a demanar un llibre, veurà el punt de llibre que ha dibuixat, no sé, un nen o una persona que...
Els que han
Mira,
guanyat.
Fulano, sí.
Seran els que han guanyat el primer premi.
Abans has parlat de que faríeu un conte. Veig que encara feu l'hora del conte dels nens, oi?
Això ara té... Ja.
Inclús em va semblar veure que ho fèieu en anglès.
També. És que he fet moltes coses.
Això de l'anglès hem de vigilar, que se'ns està menjant a tots, eh?
Ah, no, això no pot ser tampoc, eh? Jo penso que la llengua pròpia és... Yeah. És la llengua vehicular i que però, no s'ha d'aprendre.
Ja, yeah, però l'anglès no? és...
És la que ens serveix per entendre'ns amb sí. molta altra gent. Doncs això que deies, ara ja fem totes les activitats que solíem fer. Amb mascareta, els petits de 6 anys no cal que en portin, i sempre demanem una inscripció per tenir una mica d'idea de que tampoc no s'acumuli massa gent, perquè els espais de la biblioteca no són...
I les altres activitats que es feien, les sortides, a vegades al teatre o amb xerrades...
A finals de l'any passat sí que es va anar a la Llagosta, que hi havia la Maria Barbal.
Sí.
I bueno, això ens va agradar molt, és una cosa que s'organitza des de la Diputació. I dic que ens va agradar molt perquè vol dir que les coses ja estan una mica encaminades i normalitzades. Esperem que aquest any també es pugui fer.
No, però no sabeu encara...
No, perquè això serà de cara ja més a l'últim trimestre de l'any.
Sí.
Potser va ser l'octubre o el novembre. I després dir-te que, clar, tothom coneix el club de lectura que hem fet sempre perquè ja és una tradició de sempre de la biblioteca, però que tenim dos clubs de lectura més. Un és un club de lectura en anglès i l'altre és un club de lectura infantil.
Hem però aquest club ara. De lectura en anglès ja n'has de tenir, ja has de saber llegir almenys en anglès, no?
Bueno, a nivell mitjà, eh? No és que siguem la gent aquí...
Shakespeare.
Tots, sí, que no som tots de parla anglesa, ni molt menys, sinó que són gent que han après l'anglès i es vol mantenir. Llavors, nivells, el que els estem llegint ara són uns llibres que venen per nivells.
Yeah.
I fem un nivell intermig, que són unes 80-100 pàgines.
Sí, perquè el problema d'aquests idiomes que no parles normalment és el mantenir-ho. Perquè tu pots saber molt anglès, però si t'estàs un any sense parlar-ne, de seguida se t'oblida, no?
Es perden, sí.
Sí, sí, sí.
També és una tertúlia. Una...
Sí.
I si no sabem la paraula en anglès, doncs la diem en català i...
I ja passa.
I no passa res.
Bé, després, vosaltres aneu variant els llibres i tot, tens algunes novetats que ens puguis explicar ara, de cara als propers dies.
A veure, aquestes són coses que estan sortint ara, però també sabem que a l'abril, de cara a Sant Jordi, hi ha molta gent que espera a Sant Jordi i aquestes són les que encara no sabem
yeah.
si ens arribaran o no. Però de moment el que ja està en camí és, per exemple, novel·la negra, La vida secreta de Sarah Brooks, que és de Santiago Vera.
Sí.
Després tenim un clàssic, que és El Sagan, Un cert somriure. Després tenim, no sé si heu sentit a parlar, d'un llibre que va escriure el Millars i el Lasuaga. Lasuaga és un historiador, fa prehistòria.
Sí.
Que era La vida contada per un sapiens a un neandertal. I ara... Entre tots dos explicaven, anaven a veure, visitaven coves, explicaven el què, i ara han tret un altre, tots dos junts també, que es diu La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Diu això de sapiens a neandertal perquè un és el que en sap, per dir-ho d'alguna manera, i l'altre és el que està aprenent. I tant el Millars aprèn de l'Arsuaga com l'Arsuaga aprèn del Millars. Són llibres que no són novel·la, però són com molt col·loquials i molt... I després, així que la gent pugui estar esperant, és de l'autora La Pena, una família no tan feliç, que també és novel·la negra. I com a novel·la històrica tenim La ciutat i el monasterio, són dos llibres,
sí.
de Luis Zueco. Això és el que ens va... Ah, i la Maite Salor també, El país de l'altra riba, que és un llibre... també d'història actual, per dir-ho d'alguna manera, novel·lat, però són coses que...
Sí.
Una cosa volia dir.
Sí, ja m'ha semblat que deies que tenies una novetat per explicar.
Bueno, mira, perquè també va bé fer-ne difusió, I és comentar-vos que s'està incorporant en els fons de les biblioteques, i nosaltres també ja hem començat, jocs de taula, que es deixen en préstec.
Sí.
I per un temps, igual que els llibres.
I vídeos, també veig que hi ha DVDs. I
les pel·lícules també.
Sí.
I moltes altres coses, que a vegades tenim la biblioteca llibres, i actualment també és el que et deia, no? Que ens anem actualitzant, anem incorporant altres temes, altres coses.
I la gent també deu jugar aquí, escacs i...
A veure, aquí de moment hem de buscar un espai. Vull dir, de moment el que fem és deixar-ho en préstec.
En préstec.
Però podríem parlar de fer pues, algun campionat.
Sí.
Aprendre, per exemple, a jugar segons a quins jocs, que no és anar seguint una pauta, no? Com per exemple els escacs,
sí.
I aquest tipus. Hi ha altres que són més coneguts i que les dames de seguida la gent ho agafa, però els escacs és un que val la pena. És que la majoria dels jocs de taula que s'estan incorporant, a part de passar l'estona, molts d'ells ens obliguen a llegir. Per tant, en els infants els estem fent lectura.
Sí,
però no
sí,
una
sí,
lectura
sí.
qualsevol, sinó una lectura comprensiva, que han de saber què han de fer
amb aquella
carta que vol. I després, bueno, els escacs és el típic joc d'estratègia, que et fa rumiar quina és la millor tirada en aquell moment.
I cada partida és diferent?
Totes. No hi ha dues partides igual amb
aquesta taula.
Jo penso que sí, que això és el que hem de fer.
Llegint, jugant, aprenent o mantenint l'anglès o els idiomes que hi hagin aquí, i fent, bueno, i també es deuen fer, aviat es faran, també es feien xerrades aquí, s'aprofitava el local aquest.
Sí, també presentacions de llibres,
sí.
Ara tot això ja anem fent.
Bueno.
Ho hem fet des de l'organització de la biblioteca, com de l'Ajuntament, o també com a persones que volen també individualment presentar el seu llibre o parlar d'un tema especial.
Doncs molt bé. Si no tens res més,
doncs ja està.
Moltes gràcies. I
gràcies esperem, a vosaltres.
I esperem que tot vagi normalitzant-se.
Molt bé, us esperem.
Entesos.
A la biblioteca. Gràcies.
Bé, podem continuar amb el teatre, no?
Sí, senyor, però ens queden molt poc, eh?
Bueno, també queden dues obres. Queden dues obres per acabar el concurs,
sí.
Que són Perfectes Desconeguts, que és un grup de Vilanova i Geltrú, i llavors La Moneda, la pròxima setmana. I llavors ens anem el dia de Pasqua, el dia 17, que fem La Cloenda.
Ah.
Cloenda del teatre vol dir que fem una obra nosaltres, que aquesta vegada fem Killer, que ja la vam estrenar abans del concurs.
Sí, sí, sí.
Doncs fem aquella obra i després hi ha repartiment de premis i una mica de piscolabis per tots els que han vingut a teatre i pels actors.
És aquella obra que només hi ha un,
sí,
un personatge.
Sí, un personatge és el musical Per un home sol, que canta el Pau de Can Torret, i llavors hi ha els cinc músics que són músics nostres, també del grup. Vull dir, va quedar molt bé, i ara aquesta vegada la fem per La Cloenda, perquè així tots els grups que venen també veuran el que és l'obra aquesta.
Com va funcionar el concurs?
Molt bé, sí.
Sí, hi ha
bé
gent?
Sí, hi ha gent, ja val a dir que em sembla que la setmana passada és l'única obra que va agradar el Lluís, oi, Lluís, que et va agradar la setmana passada?
Havia de ser molt bona, eh?
Ja.
O molt dolent.
No, ja me'n recordo, ja no me'n recordo.
Sí. Ja no se'n recorda ni el que vam fer.
Sembla que vas marxar abans d'acabar, no?
No vas marxar abans d'acabar. No? No sé si és que no et podies moure de la butaca, però no et vas moure d'allà.
Estava cansat.
Et controla, sí, eh? Et controla.
Sí, el vaig controlar perquè vaig dir...
De què anava?
La tavernera.
Ah, sí.
La taverna de la Rossítera.
Sí.
Recordes que cantaven havaneres.
Sí, no, a més, allò era una excusa que van muntar un musical. Que
musical,
un musical,
sí,
d'havaneres.
Sí, d'havaneres, sí.
I entremig
sí.
d'havanera i havanera hi van posar un guió, que estava
un guió,
molt bé.
Un guió,
aquell,
que també estava
aquell guió de sempre.
Sí.
El ric, bueno, que s'enamora de la pobra i la pobra que s'enamora de la pobra.
És que els clàssics d'abans ja eren així, no?
I adeu-siau.
Va, res més.
Ja s'ha acabat. Vinga,
sí,
fins la pròxima.
Fins la propera. Adéu.
Va,
adéu. Bon dia i bona hora i bona nit.
Ho feien força bé, eh?